Tot costa.
Que el Barça l'han perjudicat els arbitratges dels dos últims partits és tan evident com que l'equip s'ha desdibuixat i els ha perdut merescudament. Com que no confio gaire que els arbitratges millorin, jo m'afanyaria a resoldre la falta d'energia, concentració i punteria de l'equip de Flick. Per qui i pel retorn de Pedri ha de venir la reacció.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts 17 de febrer de 2026, l'endemà de la victòria del Girona davant el Barça a Montilivi, l'endemà de la derrota del Barça davant del Girona a Montilivi, l'endemà d'un nou pollastre arbitral. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que això, tot això vol dir que el Madrid és el nou líder de primera, després que el Barça tornés a perdre ahir, en aquest cas a Montilivi. El Barça és ara segon a 2 punts del Madrid, mentre que el Girona respira, i molt. Després de sumar els 3 punts, queda 12è amb 5 punts de marge respecte al descens. La jugada polèmica del partit va ser el 2-1, precedit per una trepitjada sobre Koundé, que l'àrbitre no va veure i el VAR va decidir no revisar. Hi ha opinions diferents als vestidors respecte a aquesta jugada. Mitchell, per exemple, creia que si xiulant la falta ho és, però que no era de VAR. El Barça pensa en diferent, tot i que Flick també va contemporitzar una mica, perquè va dir que l'arbitratge havia estat al nivell de la segona part dels seus jugadors, és a dir, a un nivell
no gaire bo. Hi haurà temps per tot, hi haurà temps per l'anàlisi futbolística, la del Barça i, evidentment, també la del Girona, que ahir va fer, si no el millor, un dels millors partits d'aquesta temporada i, des del meu punt de vista, es va mereixer endur-se els 3 punts. I també hi haurà l'anàlisi arbitral, com és habitual, amb el Joan Fàbregas, per repassar l'acció més... anava a dir la més controvertida, no, de controvertida no en té res, la falta d'Echeverri sobre Koundé, que no van veure ni l'àrbitre ni el VAR, i una acció prèvia més tècnica de si s'havia de repetir o no el penal que havia fallat Lamine Yamal per invasió de camp dels uns i dels altres. Tot això, insisteixo, en temps de baròmetre.
I la Champions torna a agafar protagonisme amb els 4 primers partits d'anada de la repesca. Aquesta nit el Madrid rep el Benfica de Mourinho, partit que el Madrid, no, el Benfica rep el Madrid. El Benfica de Mourinho rep el Madrid, partit que podreu seguir al digital de Catalunya Ràdio, també amb seguiment del Mònaco PSG, i ja hi ha en joc el partit entre el Galatasaray i la Juve. Tot just arribem al minut 18 de partit i ja hi ha hagut gols per part dels dos equips. El Galatasaray s'ha avançat i hem empatat els italians ara fa uns minuts, per tant, de moment, empat a 1. També en joc en vol el Granollers, que està jugant des de 6:45 a la pista de l'Elverum Noruec, a la primera jornada de la Main Round, la ronda principal de la Lliga Europea. Ara mateix el Granollers, que perd de 3-8-5, encara la primera part, com dèiem, aquest partit. Demà jugarà el Barça, en el seu cas, a la Champions d'handbol, a la pista del Pic Szeged hongarès. En bàsquet, l'Uni Girona visitarà demà el Fenerbahçe turc en el primer partit de les semifinals del play-in de l'Eurolliga femenina. Aquesta eliminatòria és el millor de 3 partits. Encara en bàsquet també, el Baxi Manresa ha fet oficial la renovació per 2 temporades més de l'alè Àlex Reyes, que va arribar a agafar gairebé 2 temporades a Manresa, procedent del Bilbao Bàsquet.
Avui parlarem de la Copa de Bàsquet, la Copa que començarà dijous a València. i en parlarem amb un dels capitans del Barça, amb Joel Parra.
En tenis, Pau Lobadós ha hagut de retirar per la lesió a segona ronda del torneig de Dubai. Malauradament, les notícies de Pau Lobadós últimament són sempre abandonaments o derrotes. Sí. I en ciclisme, els organitzadors de la Vuelta Femenina han fet oficial que començarà el 3 de maig a Galícia, en un recorregut encara pendent de fer-se l'anunci oficial. I estàvem pendents del tiempo de revisió, que ja saps que com cada dimarts, o cada dimarts o cada dimecres, això va en funció de la setmana, però que ens comenten les jugades del cap de setmana. En el cas d'avui, fins i tot parlen de la Copa del Rei, de l'Atlètic de Madrid-Barça, que recordem, hi va haver aquell polèmic fora de joc marcat amb unes línies que no eren les habituals, no era el fora de joc semiautomàtic. Doncs expliquen que hi va haver una errada del sistema, a més, una errada humana, i que van esperar fins a 4 minuts per tenir la confirmació, després que van tirar les línies de manera manual, que la decisió és correcta, una vegada tirada aquesta línia manual. Vaja, en això ens ho han explicat, però ja això ja el CTA em va informar la mateixa nit, si no m'equivoco. No hi ha cap gran novetat del fora de joc del Celta, que ahir comentàvem, respecte a Borja Iglesias, que està ben xiulat.
Bé,
són les jugades que es comenten,
aquesta era clarament d'apreciació i ja vam arribar a la conclusió que eren sostenibles les dues decisions. Pel que es veu, el tiempo de revisió no deu abarcar els partits dels dilluns, perquè no hi ha ni esment de la jugada d'ahir a Montilivi, de la qual parlarem després.
Saps
tiempo
que...
de charlotada.
Saps que aquestes jugades són triades per un jurat on hi ha, per exemple, Morientes, i ha explicat en més d'una ocasió a la COPE que un cop ja tenen les seves jugades, aquell partit de diumenge a la nit els hi agafa. Imagina't si el partit, com és aquest cas, és el dilluns a la nit. Doncs ja les tenien triades i ja no... Per què posar-s'hi?
És una pena, perquè aquesta eina a mi em semblava que estava bé, no tant per reconèixer si ens hem equivocat o no, sinó per ser didàctics, segons com, però...
Crec que la de Borja Iglesias és per ser didàctics.
Per
en
exemple,
el cas d'ahir no cal ser gaire didàctic, no? És falta o no és falta?
Sí, bé, però la pots explicar. Que... Si hi ha una voluntat de fer un cap mas d'accions...
Vull dir, però que no és que no entenguem el reglament.
No, evidentment que no, però vull dir que no parlar d'aquesta jugada converteix en una conya marinera. En fi, després amb el Joan Fàbregas, si és que ell considera que cal estirar algun detall més d'aquest tiempo de charlotada, en farem referència. Aquest és el mapa esportiu extended del dia, que té una pregunta per la nostra audiència.
De les dues derrotes consecutives del Barça, què us amoïna més? I us oferim dues opcions. El joc o l'arbitratge. Què us amoïna més d'aquestes dues derrotes consecutives del Barça? Podeu votar a l'enquesta que ja tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Gerard Tautet, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Senyora Mireia Vera, bona tarda.
Bona tarda.
Tot en ordre?
Sí.
Sí, m'agrada. Senyor Miguel Rico, bona tarda.
Qui demani?
Com anem?
Anem fent.
Molt bé. Doncs dos sis i un anem fent, que no és poca cosa. De seguida ens endinsem en l'anàlisi del Girona 2, Barça 1 d'ahir a Montilivi, que dona oxigen al Girona per baix i que fa que el Barça cedeixi el liderat de la Lliga al Madrid. Abans, però, moment per recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Mateu la Oz, mentre xiula, gaudeix del joc?
Buah, moltíssim. Com un cerdet i com un xiquet. Això és màgia pura.
Tot costa una dècada.
Oportú, no sabem si Soto Grado, el col·legiat d'allà a Montilivi, va gaudir com un cerdet, com ho feien els seus moments al bo d'Antonio, a Mateu Laoz. I tampoc no sé, la veritat, després ho parlarem amb el Fàbregas, és que es veu que el del Bar era de segona, bé, en fi, un Cristo considerable. Va, no perdem més temps i anem a l'anàlisi d'Aia Montilivi.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Ha picat el corna al Barça. Atenció, la centrada de Fermín. La pot tallar la defensa del Girona. La té Koundé. Koundé torna a fer la centrada. El cop de cap. Gol! Gol, 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 gol. Ha marcat el Barça. Ha marcat Cubarsí. Per Benat fa la centrada per baix. Ha tapat bé Cubarsí. Torna però Benat. Fa la centrada, rematada, gol.
Ha marcat Lemar després de la jugada per la banda esquerra. I Lemar a la frontal de la petita. Quan Joan Garcia volia aturar la pilota. Marca Lemar. Girona 1, Barça 1. Ha marcat el Girona el primer gol de Fran Beltran, que va arribar aquí perquè havia estat amb Mitchell, el Rayo Vallecano, que ho va demanar expressament perquè li faltava una peça al mig del camp que substituït a l'Eix Garcia a 4 minuts per arribar al final del partit. Marca el segon al Girona, marca Fran Beltran, Girona 2, Barça 1.
Una mica del voltatge d'ACDC i les narracions del Bernat Soler i l'Eduard Solà i a Montilivi es resumeix aquest Girona 2 Barça 1 que suposa la tercera remuntada que rep el Barça aquesta temporada. N'ha fet moltes més a favor, però també n'hi ha algunes en contra i sobretot, i és una dada que a mi em fascina, és el sisè cop que al Barça li marquen just a continuació de fer un gol, cosa que és una de les moltes que s'ha de fer mirar l'equip de Flick. Insisteixo, hi haurà temps per centrar-nos en l'arbitratge. De seguida trucarem al Solà perquè ens expliqui com ha estat el dia després d'aquesta gran victòria a Girona, però abans pregunto a Gerard Tautet, Mireia Vera i Miguel Rico si us amoïna, si us preocupen aquestes dues derrotes del Barça, consecutives, i per què?
Home, una mica sí, jo. I el tema de l'arbitratge, com que no el podem controlar, jo crec que no hi perdria gaire el temps. Però on sí pots posar una mica l'accent és amb el joc. Jo he revisat el partit, i ho analitzàvem a la tele. La primera part, en directe, em va semblar, o sigui, en el postpartit, amb calent, em va semblar bastant bona. L'he revisat avui i crec que no és massa bona.
No és massa bona.
Sincerament, la primera part. Principalment perquè el Barça té molts problemes.
Comparada amb la segona, és extraordinària.
Comparada amb la segona, és bona. Però tampoc va atacar realment bé el Barça. Sí que, evidentment, amb una qüestió de xifres, el pal de Rafinha, el penal de Lamine, vull dir, pots guanyar el partit, pots anar al descans.
El Barça, la primera part, té ocasions per sentenciar el partit.
Descans,
i la del cara a cara de Lamine amb Cazaniga, que el resol fatal.
Però no taques tampoc de manera...
Una vegada més, i això passa sovint, el Barça va fer més ocasions que joc.
Exacte. Va fer més ocasions que joc i per volum mereixia anar a guanyar el descans.
Si les fots a dins, ara, evidentment, no estaríem parlant d'això que parlarem. Exacte. Això és evident.
Si ets contundent i agressiu de cara a gol, que això està faltant, contundència ofensiva, el partit fa baixada, això sens dubte, però no es va atacar tampoc d'una manera brillant. Les ocasions que vas crear, molts eren quan el partit s'estirava una mica, perquè el Girona també sortia evidentment amb la pilota controlada i els podies enganxar una mica en transició. Quan el Barça corria, sí que va arribar en perill i va crear aquestes ocasions. En atac estàtic, amb la defensa molt enfonsada del Girona, perquè la defensa realment del Girona a Mitchell segurament no li agrada, però va defensar en molts moments molt enrere, però el pla de partit era fer el partit llarg.
Sí, sí.
I el Girona li va anar bé, però el Barça no va atacar bé aquestes accions. Olmo, per mi, perdent molta alçada, massa prop de De Jong en molts moments.
No la va atacar bé, però a mi el descans em feia la sensació que ho estava atacant amb criteri, amb paciència, és a dir...
Bueno, sí, paciència...
No amb lucidesa, no. Però...
Diguéssim que no hi van haver tantes pèrdues de pilota com el Metropolitano.
Segons com veies l'equip junt, és veritat que paties al darrere, però...
Exactament, i després de la segona part, bueno, jo penso que la manera d'ocupar el camp l'ocupava molt millor el Girona, els espais... O sigui, tot... I això afecta també la pressió, tu ataques malament i la pressió no la fas bé perquè vas tard. A mi em va faltar un ritme competitiu més alt, sobretot al mig del camp, perquè critiquem molt la defensa, que arriben molt i tal, però és que moltes vegades amb la defensa tan avançada és un suïcidi, i això estem cansats de dir-ho, però s'ha d'embrutar molt més la jugada, has d'incomodar, has de tenir referenciat els marcatges, i això molt és al mig del camp. I a darrere és igual, t'agafaran igual si jugues amb centrals correctors o centrals no correctors, és igual, t'agafaran igual si no es pressiona bé al mig del camp. Bé, jo penso que sí, que el Girona la segona part va mereixer guanyar, però sí, també diré que la primera, per volum, doncs mereixia guanyar el Barça, i no va ser així. Va ser un partit molt distret per nosaltres, pels telespectadors i pels que ho estaven mirant i analitzant, però el Barça ha de millorar algunes coses. I ja lluny de l'anàlisi més tècnic i tàctic, del rotllo que foto, noto l'equip una mica crispat. Amb l'àrbit de... O sigui, torno a veure un equip que s'està queixant moltíssim des de la banqueta i em recorda altres èpoques. No, i això no m'agrada.
Perquè les coses no estan sortint, ja, però, i segurament ja, és quan
això,
la gent
els àrbits ja en parlarem nosaltres, sí, o sí, la gent sí, que estem aquí asseguts, ja, però ells
sí,
han d'estar...
Sí, no t'ha desviat del focus.
Però això... I veig una mica crispat a tothom.
Es reflecteix fàcilment en una persona, normalment és tranquil·la i fins i tot somrient conflic, i que quan se li ajunten decisions adverses de l'arbitratge, que jo crec que són evidents.
Sí, però és lògic que
amb
sí,
un moment d'encallada del teu equip, sí, sí. Jo crec que és una mica normal. Quan les coses et deixen d'anar bé, és normal que apareguin
els nervis.
Sí, però
algunes equips dins del camp... una mica crispat, l'equip, no sé. I d'això també fa que es precipiti, que jugui pitjor, etcètera, etcètera. La bola s'ha de trencar aquesta dinàmica.
Per afegir un element, que no sé si em comprareu, jo a la segona part vaig veure l'equip molt cansat. És a dir, més enllà d'estar desendreçat... És a dir... un partit més en què el Barça surt rebregat, recorrem a no ha pressionat a dalt, han arribat ara les pressions. Jo crec que ahir el Barça va voler fer això. El que passa és que hi ha un moment del partit, sobretot arran de l'1-1, que no hi arriba. Comences a veure jugadors que estan cadàvers. Olmo demanava el canvi un quart d'hora abans del que va ser, Fermín va acabar el partit no se sap ben bé com, i De Jong... Jo m'hauria anat bé una agent d'aduanes per confirmar que ahir van a Montilivi, vull dir que... Jo no ho atribueixo a falta de voluntat, és a dir, quan recorrem sovint a l'actitud...
No, jo tampoc li veig,
Jo no crec que sigui una qüestió d'actitud. No. Mireia, com ho vas veure, tu?
No, a mi sí que em preocupa, sobretot per les sensacions que transmet l'equip, perquè crec que està cansat, però al final... Jo torno a la mateixa reflexió que sempre, no? Que no me la compreu, però és... Si jo tinc l'equip cansat, si no m'està funcionant la pressió alta, per què no faig un passet enrere algun dia? És a dir, estic anant a dalt a pressionar, el Girona m'està sortint cada vegada que ho provo amb una sortida neta, m'estan superant, i no hi ha cap solució, no? I crec que també... Jo vaig per aquí una mica, per on acabava el Gerard la seva reflexió, veig l'equip enfadat, frustrat, Eric, com va sortir. Vale, que potser tenia una molèstia, tenia no sé què, però va sortir molt enfadat i quantes vegades deia, és que ens arriben aquí perquè a dalt no acabem de pressionar bé, no? I aquí a mi em falta una mica de... Si no estem fins, si no tenim recanvi, si hem perdut a Pedri, que potser és el termòmetre. Jo ho porto dient molt, A mi m'agrada molt pressionar dalt, robar pilotes, ser agressius, però no t'està sortint i crec que també és una mica per falta d'energia, no? I jo sí que reclamo en aquest moment... poder canviar una mica la idea, que no és canviar-la al 100%, és dir, bueno, doncs potser em protegeixo una mica més, baixo a tres quarts, ajunto més l'equip... No ho sé, però no és la primera que ho dic. Vull dir, la temporada passada també crec que...
Perquè que... nosaltres... Jo no recordo no haver-t'ho comprat. El que no t'ho compres, Flick. Això...
Flick segur que no.
No, jo tampoc, Jo tampoc t'ho compro. Jo tampoc t'ho compro, però per una qüestió, perquè tens uns jugadors per jugar d'una manera... Una cosa és que et suïcides en la defensa tan avançada, però si vols retrocedir molt enrere i defensar... cedint molts metres, necessites, per exemple, un altre tipus centrals, expeditius, centrals de carn...
Jo no dic molts metres enrere o a l'àrea, jo dic una mica més enrere, no anar a dalt si no robes ni una, no ho sé, alguna mena de solució.
Jo no tinc cap dubte que Flick no negociarà amb això, perquè li ha anat bé, però és inevitable veure el partit i, com diu la Mireia, pensar... A la primera part no, insisteixo, a la segona pensar... És que si insistim en això, el Girona ens en pot fer 5.
Perquè, I en va tenir molt clares, perquè Benat no va rematar, però quantes centrades va haver-hi a l'esquena de la línia defensiva...
Hi ha una cosa més, perdona, Miguel, que ara... Flick, quan arriba aquí, la primera roda de premsa diu... Tema físic, tal, si tema físic, jo vull que es pressionin els 90 minuts. Que vam dir, ostres, 90 minuts, i va haver-hi un tram de temporada que es feia... es pressionava altíssim, a alta intensitat, durant molts minuts. Si no, 90, 80... Ara no es fa. Ara no es fa. Si es fes, es podria jugar amb la defensa on vol Flick. Si no es fa, doncs si,
per això,
va,
per
si
això.
No es fa, doncs tira enrere, però jo crec que...
Però jo ahir...
Però jo no és perquè no se sàpiga fer, és perquè no està... Arriben tard...
S'ha baixat un punt de no sé si d'exigència o del que sigui, s'ha baixat una mica.
Per tant, tu no ho veus com una cosa conjuntural, sinó que creus que no anirem bé, perquè si sap...
Home, es pot recuperar, això, jo penso. Això es pot recuperar.
Bueno, ara venen setmanes també jugadors, més tranquil·les. Sí,
no,
potser...
jo crec que aquestes dues setmanes al Barça li aniran
molt
de cine.
I,
perquè...
I també diré, hi ha gent que critica els dos dies lliures, jo no els critico, dos dies lliures.
I tres.
Fora. Ja connectaran una altra vegada.
Flick no va dir descans, va dir reset.
Jo això ho compro ara, 100%.
Sí, jo també. Hem parlat dels entrenadors, ara ve quan Miguel Rico ens explica per on han de passar les solucions d'aquest Barça.
No, se'm fa difícil fer un discurs després d'escoltar els tècnics i encara més...
Fem-ho fàcil, deixem els entrenadors, que torni Pedri.
Això per descomptat. Però és difícil ser ordenat. Però aprofitaré a dir que avui sí que m'agrada la pregunta, bàsicament perquè és el meu argument. Si pensem que el Barça va perdre per culpa de l'àrbit, estem perdent el temps. El Barça va perdre... no, que no dic que pensés.
Jo crec que jo crec que no ho pensa ni Flick ni... Mira, fem una cosa. Escoltem reaccions del vestidor del Barça precisament a tomb d'això, aquesta dicotomia entre ens han perjudicat i hem jugat de pena.
Todo el mundo ya lo ha visto, no voy a opinar, no vamos a opinar. Yo creo que la gente ya sabe lo que ha pasado. Desde dentro yo creo que no hemos podido hacer nada, pero no nos tenemos que meter con el árbitro, yo creo. También tenemos que mejorar nosotros porque no nos pueden meter estos dos goles. Hemos jugado, yo creo que un mal partido, yo creo que tenemos que mejorar, pero primero fijarnos en nosotros mismos.
Aquest és Cubarsí i encara més contundent Gerard Martín.
Nos tenemos que centrar en lo que podemos hacer nosotros, que tenemos que ser muy críticos, que no hemos estado bien y por eso hemos perdido hoy.
I per reblar el clau, el que mana.
En parlaria més si haguéssim jugat bé, però no ho hem fet, i aleshores semblaria que ho poso com a excusa. I no vull pas que sembli una queixa. Ens hem de centrar a jugar millor, i ho sabem, i focalitzar-nos a recuperar el nostre millor nivell.
Per tant, jo crec que és acurat dir que el Barça s'ha queixat de la jugada del segon gol, però que ningú ha dit que no mereixessin perdre el partit, i a mi em sembla un bon punt de partida.
Jo responé en funció de la pregunta, si era el joc o els arbitratges de les últimes derrotes. Jo crec que les dues han sigut merescudes, amb independència de la jugada de Koundé, que si s'hagués assenyalat falta, el que sabem segur és que el Barça tampoc hauria guanyat el partit en aquell moment. Està empatat, que ja era un mal resultat.
Tenint en compte que encara quedava l'afegit, no podem saber ni si no l'hauria perdut igualment, perquè
bueno, no ho sabem, però
podria haver perdut abans.
Tampoc era un gol que et donés els 3 punts.
No.
El que és veritat és que el Barça les seves ocasions les va fallar bàsicament al primer temps, que és quan va jugar més malament.
Sí? Per tu va jugar pitjor el primer temps que el segon?
Bueno, va jugar molt malament, perquè quan tu... Mira,
el segon és un desgavell, nivell Sevilla...
Però és que el futbol del Barça, jo crec que està pensat perquè el partit no sigui exactament el que va ser la primera part, que era un correcalles.
I un... La segona.
Igual.
A la primera
la segona, igual. La segona, igual. L'únic que el Barça va tenir la sort de marcar primer. El futbol del Barça és control. Poguer arraconar a l'altre equip al seu camp i anar apretant, i quan més a prop del seu àrea...
El Barça de Flick vols dir que és gaire control? Jo l'any passat, per exemple, a mi el que sempre m'ha semblat és que el Barça és una mica com un funambulista, que ell va sobre aquella xarxa, sense xarxa, sobre aquell cable, i que... necessita que tot estigui equilibrat.
Sí, però fins ara, si no recordo malament, bueno, aquí els especialistes ho diran, fins ara les passades a l'esquena de la defensa del Barça les feien els defenses. Els laterals amb bona cama o els centrals. Ara els migcampistes dels equips contraris es forren.
No, perquè es aixecarà el cap i tenen temps de pensar.
Són jugadors de primera divisió, per tant, bons, i si tenen 3 segons per pensar, la posen on volen. Per tant, el problema no és que la defensa estigui 2 metres més endavant. El problema essencial Una altra cosa és que durant el partit t'hagis de protegir i tu decideixis. Per això també convé que hi hagi jugadors al camp amb la personalitat suficient per saber llegir el partit i prendre decisions una mica al marge de l'entrenador. Perquè després tens arguments d'entrar al vestuari i dir, hòstia, ens hem tirat enrere perquè ens estàvem frigint.
Hi ha un tema clau també que...
Però això et passa exactament igual al mig del camp. Però... Ahir no va haver un tio del Barça que tornés una pilota al mig del camp, aixequés el cap
i tingués temps de pensar.
I fes pensar els altres. De tot això no va fer res. No recordo una pilota robada al mig del camp. I ara diria, jo et podria llorar, Pedri, no ja per la seva capacitat creativa, sinó per la quantitat de pilotes que recupera al mig del camp. Sí. Perquè és un joc de posició. Per això, un segon, acabo. Per això jo també crec que el Flick es va equivocar ahir. Es va equivocar l'alineació. Des del meu punt de vista, al costat de De Jong, que sembla que és intocable, jo, o Marc Bernal, o Marc Casado, no Fermín i Olmo, perquè no són recuperadors. La construcció, jo crec que Olmo és un jugador boníssim per la finalització. O ell, o una passada. Però no per la construcció. I et podria dir el mateix de Fermín, que és un pengaire impressionant, amb una arribada extraordinària, però no diríem que és de la base de construcció del joc. I el De Jong, ja sabem qui és De Jong.
Deia el Miguel, no, cap recuperació al mig del camp, és pitjor. El Barça va fer 6 faltes en tot el partit, cap de migcampista.
Si no arribaven.
Sí, sí. Ja, bueno, però dona una idea. No, del... jo no dic que...
Perquè arribaven no que... tard i ocupava millor l'espai. El Girona sí, sortia de la pressió del Barça
amb
un moviment d'Arnau cap a dins, que a la mi a vegades no seguia, per despistava, i sortien amb Arnau, o sortia conducció amb Lin, o sortia amb Vitor Reis, amb certa facilitat. Ostres, a partir d'aquí sí que està més venuda la defensa del Barça, però és que el Girona això ho treballa, això un equip, probablement el Getafe no t'ho faci, vale? però has d'intentar donar arguments per intentar que no arribin tan fàcil a la zona de
finalització. Si perd aigua el primer pis, que és la davantera, perd aigua el principal, que és el mig del camp, l'entresol, que és la defensa, acaba...
I tot això, hi ha partits on s'ha jugat similar... I fas el gol, Miguel, i el partit fa baixada i el guanyes.
Sí, sí, sí. Sí.
0-2.
Tot això pot ser, però no és això.
Ha baixat l'efectivitat, això és un altre tema.
Sí, l'efectivitat i el nivell... La
contundència ofensiva no és tan efectiu.
I el nivell de generar ocasions. No és el mateix perdre amb la Real Societat de la manera que va jugar el Barça que perdre com va perdre a Girona, perquè no oblidem que, a més, el millor del Barça és el porter.
Sí, la segona part, sobretot.
Però, Miguel, el Barça genera ocasions sobrades per guanyar el partit. Sí, bueno, sobrades.
Sí, però a través de, sobretot, l'en individual.
A Sant Sebastià va fer 5 pals i el porter de la Real va fer 6 aturades de valor gol.
No tenen res a veure, aquell dia el Barça...
Aquí parts del partit i dius, hòstia, no he volgut entrar, doncs mira, s'ha perdut. Però ahir, futbolísticament, el Girona va jugar millor.
Sí, sí, això jo crec que no n'hi ha gaires dubtes. Jo el que dic és que, com deia l'Autet, jugant igual de malament que va jugar ahir, si afines, pots guanyar el partit.
Al Madrid li passa gairebé cada setmana, això.
Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
A veure, detallets del partit d'ahir més o menys transcendents. El primer, vam veure, ho deia la Mireia, vam veure Eric sortir del camp amb la mà a la cuixa i, a més, emprenyat. Què?
No té res. Està bé. Ahir la Mireia Ruiz deia al final de la TDT que les sensacions que sortien del vestidor eren bones. Avui li han fet proves per confirmar aquestes sensacions i va notar una punxada a l'isquio de la cuixa esquerra, però no té cap problema.
Segona pregunta. Quan torna Pedri?
Diumenge. Amb el Llevant.
Home, Rua. Rua, aneu preparant el camí.
Dos bones notícies.
Sí, sí. Juntes, a més.
Bé, la previsió, com que torna després d'una lesió, és que pugui jugar mitja hora.
Bé, és al Llevant, crec que ens ho podrem permetre.
Però us he d'afegir que ara que estàveu parlant tant de Pedri, a dins del vestidor també l'esperen amb candeletes, evidentment, perquè un de...
Això ens porta a una altra reflexió.
Això és penós, per una altra part.
Totalment, és a dir, no pot ser que un equip que considerem que té opcions de guanyar la Champions, ja no vaig tan lluny, que considerem que guanyarà la Lliga segur, no pugui superar l'absència de Pedri. Jo, vaja, és que crec que això...
Bé, estàs parlant d'un dels millors jugadors.
Si aquesta lectura no la faig jo, sinó que la fan al vestidor del Barça, potser ens hem de plantejar la planificació de cara a l'any vinent i buscar un migcampista llevat que consideris que això que està passant amb Marc Bernal és un període transitori, que no sé exactament a què...
Sí, partint de la base que és molt difícil, és a dir, tu pots tenir una primera espasa mundial, per mi Pedri, la seva posició probablement és el número 1, el número 2 o el número 3, i és molt difícil tenir en la teva mateixa plantilla el 4, el 5 o el 6.
Jo això ja ho entenc. Jo però, el que no entenc és que haguem de jugar,
clar, però més enllà d'això
també
jugadors
desnaturalitzats, és a dir,
és que estàs jugant interior, no estàs jugant amb un migcampista. Ahir jugaves amb un migcampista. Doncs però sí, clar, també és tria de l'entrenador, perquè l'entrenador migcampista es entén.
Ja.
El cas de Bernal és molt... Bé, no sé com dir-ho.
Jo el que dic és, si tu no creus que Bernal...
És, per context, es pot entendre que encara no l'està fent jugar perquè ve d'una lesió molt llarga, i el cas de Caçador, doncs, si no hi confies, potser has de buscar algú que hi confies.
D'acord, jo dic que si... No ara, perquè ara surt d'una lesió, és jove, etc. Si tu no creus que Bernal l'any que ve pot ser titular, has de fitxar un migcampista.
Uh-huh. Jo crec que això no passa, no?
No ho sé,
no,
espero, no?
Jo no ho sé, però a mi... Em van tractar de boig l'altre dia quan vaig dir que si que tal com està el Barça necessita al mig del camp un jugador amb característiques Pedri. Mm-hmm. És a dir, que sigui capaç de canalitzar...
O un mig centre que tingui una certa capacitat futbolística.
No, és que jo no et dic...
És que ara jugues amb De Jong de mig centre que no és mig centre.
No et dic que no pugui ser Bernal. Uh-huh. Ara et dic... Sí. No pot ser De Jong, i a l'envisa De Jong, què digues De Jong? A veure, analitzem De Jong. És bo defensivament? Més aviat no.
Podria ser millor del que és.
Sí. És bo a l'última passada? Quants partits és capaç de juntar encadenats sense xutar a porteria mitja temporada? És definitiu.
Sí, però ja no és tant xutar.
No.
És que quan et falta Pedri, no hi ha ningú que agafi
però,
la bandera.
Té gol.
És que potser el rendiment de la temporada passada de l'equip ens està confonent. Perquè tu dius, home, potser hem de revisar la planificació. La planificació de les últimes temporades d'aquest club és arribar a l'estiu i no podem fitxar res perquè estem a l'1-1.
Sí, d'acord.
És a dir,
justificacions ja per tot.
No, jo no justifico. O sigui, al contrari, el que vinc a dir és que no podem jutjar aquesta plantilla com...
No,
home, ara ens adonem que ens falten. No, clar que ens falten. Si estem cada any fent el que podem.
No és un retret, de fet. No. T'he dit que tots sabem com és De Jong. Porta 7 anys aquí i li han vist un o dos partits en set anys...
Jo no parlava ara concretament de De Jong.
Semblant a com era a l'Ajax.
Sí.
Ell és molt bo en la conducció, protegeix bastant bé la pilota, però no és un líder. Ja ha demostrat que no és un tio en la personalitat que et diré... que té Gavi, per exemple, que no es poden comparar com a jugadors, però no la té. Llavors el Barça necessita o un tio que sigui el Marc Bernal, o un que trobin del bé, que jo no, ja amb això no m'hi poso, però sí que necessita un tio a la posició de Pedri, que quan no sigui ell, l'equip no se'n ressenteixi tant. Per què se'n ressent? Jo crec que bàsicament pel futbol de posició que té el Pedri, els altres no.
És que jo ho deia, soc perfectament conscient.
Perquè t'ordena tot, Pedri, sense voler.
Soc perfectament conscient que el Barça té limitacions a l'hora de fitxar. El que vull dir és que estem tots molt d'acord que el Barça ha de fitxar un nou l'any que ve i potser també un central en funció...
I en canvi,
ningú parla del mig del camp.
Hansi Flick està jugant amb dos migcampistes. Eh?
Sí.
Per tant, si estàs jugant amb dos migcampistes i tens a Pedri, a De Jong, a Caçador, a Bernal i a Gavi, i Gavi el posa en el mateix asterisc que Bernal.
Sí, és que hi havia overbooking.
No és una qüestió de número.
No.
És una qüestió de...
Per això dic que potser...
És a dir, si el dia que Pedri no hi és, acabes optant per jugar, de reconvertir un davanter, també potser és la tria de l'entrenador. Més enllà dels casos de Gavi i Bernal, eh?
Dic jo que la tria de l'entrenador potser ve en funció del que
té
entrenaments.
Del que té, d'acord.
Per això poso l'asterisc de Bernal, perquè no sóc capaç de saber per què no té més minuts.
Bueno, és una qüestió, jo crec, que de físic i d'anar
d'acord, si és això, arribarà el seu moment. És evident que Flick no es creu Caçador, Gavi no hi és, i a partir d'aquí aquell overbooking de migcampistes es converteix en que el dia que no hi és Pedri tenim un problema, i això jo crec que no pot ser.
Perquè Pedri és una baixa estructural que canvia la manera de jugar.
Sí.
La mínia... Perquè entenguem, i ara no em salteu. La mínia massa és baixa...
Jo no dic que juguis igual de bé amb Pedri que sense. Jo el que no puc entendre és que no hi sigui Pedri i haguem de tancar la barraca, que és el que jo he vist en els dos últims partits.
Bueno, perquè no hi ha ningú que agafi un punt de jerarquia al mig del camp, que faci un pas endavant, no hi ha hagut ningú. A nivell de recuperar pilotes, a nivell d'ocupar els espais, a nivell de fer mal on toca, de baixar la base si cal i si no estirar, perquè això ho fa ell perquè li surt de natural. Però una cosa és el tipus de perfil que tens com a migcampistes i el que sent Flick. Jo aquí encara no ho acabo de veure clar, perquè si li agrada tant De Jong en aquesta posició, doncs bueno, a mi m'agrada més un jugador d'un altre tipus de perfil que t'equilibri i llancis els dos interiors una mica.
Per ser justos, li agrada perquè De Jong li ha funcionat, o com a mínim ell considera que la temporada passada van veure un gran Barça amb De Jong de mig centre. Jo crec que De Jong no és mig centre i quan plou molt, com el Metropolitano allà ahir, veus clar que no és un mig centre. Laia, t'he interromput.
Sí, només havia dit que l'esperaven amb candeletes i...
No, però és que això
ha desencadenat... No, l'expressió no era la correcta.
M'ha fet sortir l'alien perquè he pensat, home, doncs ens ha fotut.
Bé, doncs deia que l'esperen tant a Pedri perquè un dels problemes de l'equip són les pèrdues que tenen, sobretot quan perden les pilotes molt ràpid després de robar. Tot això és el que ens diuen des de dins del vestidor, no ho estic dient jo. Si perds pilotes amb aquest model de Flick, el model no s'aguanta, o difícil, o pateix trontolla. Trontolla, sí, millor. Pateix molt, i ara estan tenint moltes pèrdues seguides amb Pedri. Primer, ell no perd pilotes, després, ell no només que no perdi pilotes, sinó que a més arrossega jugadors, i això fa que pugui tenir una sortida de pilota i una passada més bona, més neta als companys, i fa que els companys no perdin pilotes, és a dir, que ell millora sempre, i ho hem dit moltes vegades, els jugadors que té al voltant, entre ells, evidentment, De Jong. Sí que reconeixen aquest punt de fatiga que tenen els jugadors com un dels causants dels últims partits. Això és cert, no és l'únic motiu, evidentment, del joc que hem vist de l'equip als últims partits. Falta aquest encert de cara a porteria, que es tradueix, per exemple, en què diuen des del vestidor que reconeixen també, evidentment, que el Barça no es pot permetre xutar 23 vegades segons tenen comptabilitzat dins el vestidor i no marcar més d'un gol. Vull dir que aquesta falta d'encert, que a vegades també pots relacionar-ho amb fatiga o falta de confiança, que és amb el moment que es troba ara l'equip, doncs això ho han de revertir. També és cert que si tu el gol t'entra i comences a guanyar un partit, doncs aquest canvi i aquesta confiança la pots recuperar molt ràpid.
Molt bé.
Era Paco Seguro el que deia que la pressió física no existia, no? Que era una cosa psicològica. Doncs això és una mica, si et comencen a entrar, el teu cap fa un clic i les cames ja corren una mica més.
Però és veritat.
Això és així.
És veritat que jo crec, per ser justos amb el Barça, li podem detectar les 10.000 falles que les té, i a mi em sembla que és normal que l'equip arribi cansat, amb el calendari que ha tingut, gener i mitjan de febrer, i jo no tinc cap dubte que d'aquí a, no sé si diumenge contra el Llevant, però que quan el Barça rebi el Villarreal d'aquí a dos caps de setmana, que haurà fet dues setmanes netes, estic segur que veurem un altre Barça. Entre altres coses, perquè hi haurà Pedri, i això, com ha explicat la Laia perfectament, canvia la vida dels habitants del vestidor del...
Per sort avui no juga el Barça.
Exactament.
Si no, estaria jugant avui o demà.
Sí, sí, home, jugar-te la repesca sense Pedri, doncs no, millor no pensar-ho. Més coses, Laia. Rashford també pel cap de setmana?
Sí, torna també diumenge, recuperat d'aquest cop al genoll.
Diumenge farem festa major, tu.
Sí, el tindràs també disponible perquè jugui.
I Lamine, que ja hi era ahir, diumenge també hi serà, si Déu vol, però estarà en ple ramadà.
Sí, cert. Comença avui i per tant això fa que canviïn hàbits, els seus hàbits d'alimentació i d'hidratació, però això l'any passat ja ho va fer, bé, altres anys també, però des que està el primer equip l'any passat ja ho va fer, controladíssim pel club per metges i nutricionistes. L'any passat no va tenir cap afectació al seu rendiment i per això des del club, doncs, evidentment, aquest any repetiran i sense cap altre no esperen que hi hagi cap afectació al rendiment, al contrari, vull dir, ells controlen que ha de, sobretot, alimentar-se i hidratar-se a partir de la nit i amb això, doncs, ja els hi canvien certes pautes i el controlen perfectament.
Parlant de Lamine, campions del món, cinturons negres de fer la travessa el dilluns, ahir quan vam veure que Lamine tirava la pilota al pal, qui més que menys va dir, collons, per què no el tira Rafinha? Jo.
És molt més difícil tirar-la al pal que tirar Rafinha.
Ah, no, doncs quitem-los tots al pal.
A mi va fallar.
Jo crec que el va tirar.
Fallar,
ja,
però a mi em genera confiança i té el caràcter, crec que per fer-ho.
La qüestió és que Rafinha, no, l'últim penal que va fallar era cadet I jo no ho entenc, això, de veritat. Si tens un especialista, un tio que estadísticament no falla, per què? Perquè, Laia, no tenim un xutador de penals.
No hi ha, no està establert, que hi hagi un jugador que estigui primera opció, segona i tercera, no? Senzillament, Rafinha, Lamine i Lewandowski són els xutadors de penals, en funció de qui estigui jugant al camp, ells s'ho parlen, i ahir hi havia Rafinha i Lamine, Rafinha va agafar la pilota, Lamine li demana, i decideixen, doncs, Rafinha li sembla bé, li cedeix el penal, i cap problema, vull dir, no, a vegades sí que hi ha altres equips o altres moments en què, no, l'entrenador a vegades ho diu, o el vestidor es tria abans qui xutarà primer, en aquest cas, pel que ens expliquen, el Barça no.
No estava triat de... en anterioritat, no, diguéssim? No. Perquè a vegades que l'agafi Rafinha...
Rafinha agafa la pilota.
Sí, Rafinha ja, l'agafa, però a vegades ja es protegeix cos, sí. De que, del joc psicològic...
Això està de moda ara.
Està de moda ara, l'agafa un altre sí. Company i llavors li dones l'últim
no
moment.
Sí, no, com a mínim avui ho hem preguntat no? I ens diuen que no.
D'acord.
Això que
tampoc
que...
els jugadors del Girona van anar...
No.
Com a...
Diguem rústic, però jo pels penals sóc del Nesquens.
Sí, però ara recuperar-los ens costaria una mica, no?
Sí, sobretot l'hauríem de ressuscitar.
De Nesquens o de Rafinha, que insisteixin, no li hem vist fallar un penal, jo, sí, Rafinha, de veritat. Sí, sí.
I és un dels capitans.
Jo un penal, el que li demano és que vagi dins.
Sí. Però jo ahir crec que pensaria el mateix si Lamine l'hagués encertat,
Bueno. Jo faig la travessa dels dilluns, en aquest cas.
No, jo, en aquest cas, quan vaig veure que Lamine l'agafava, vaig pensar, però per què l'agafa Lamine si tens el Rafinha al camp?
Us va fer patir, Lamine.
No és que em fes patir. Cada vegada que veig que Lamine ja me l'agafa la pilota per llançar un penal, penso en aquella informació de la temporada passada de Mundo Deportivo explicant que Lamine Yamal havia demanat a Hansi Flick que volia també xutar penals i xutar faltes. I penso, és que quan et toqui ja et tocarà i si els llences bé, doncs seràs el llençador. Però diríem que abans hi havia Lewandowski, ara que ha començat a fallar, i també hi havia Rafinha, i Rafinha el xuta molt bé. Si Rafinha no el xutés bé, a mi em semblaria bé que Lamine Yamal passés per davant.
Els millors colpets tenen de la plantilla són Rafinha, Rashford i Lamine.
També t'haig de dir que potser m'influeix el fet d'haver-li vist fallar aquell penal, crec que era Nations League amb Espanya, sí. La taquilla tanda de penals i això, clar, l'he vist llançar molt pocs i ja l'he vist fallar-ne sí. Dos
que jo no tinc
i en el cas de Rafinha em dona molta seguretat realment quan els llença.
És fàcil, això va començar que el que tirava els penals era Lewandowski i ens semblava bé perquè els fotia tots a dins.
Tot i que el tironet no ens agradava.
Va començar a fallar
a patir.
I s'hi va posar Rafinha i Rafinha els
va
ha fotut
començar a fallar
tots.
També els penals.
Bueno, també, escolta, l'edat de Lewandowski...
Si això ho entenc perfectament, que l'edat no perdó de ningú. Ho sé millor que cap d'aquesta taula. Per raons evidents.
No, t'ho podré
però això de Lewandowski li hem d'estar agraïssims pel el rendiment que ha tingut amb els anys, però és que no t'ho pots ni plantejar que continuï Lewandowski.
Però també...
Tal com està.
Tornant al tema dels penals, també em sembla un bon gest de Rafinha, no? de capità, diu, llença'l tu, ara el proper ja no hauria de discussió. Si li diu no, el tiro jo, ja sabrà la mina una mica de què va i crec que és una cosa positiva. Ara, pues, segurament el pròxim agafarà la pilota Rafinha i no hi haurà discussió de res.
Jo hi crec que els jugadors... d'alguna manera es parlin la confiança. Potser Lamine ahir sentia que tenia més confiança que Rafinha, que sortia d'una lesió. Això no ho sabem. Per tant, si va ser així, no hi ha res a dir. A mi em sorprèn més que l'entrenador no tingui triat un xutador, però vaja, ja ens ha explicat la Laia que això no va així. Laia, alguna cosa més, sí. Algun detall més que...
Una publicació de Rafinha, que ha fet al seu Instagram, ara que parlàvem de Rafinha, on diu, bé, tenim moltes coses a millorar, però no només nosaltres, és molt complicat quan les normes són diferents si, en funció de si són al teu favor o en contra, però si hem de jugar contra tots per guanyar, no passa res, ho farem, visca el Barça.
Contra tot i contra tot?
Joan Laporta.
I això dona raó al que deia el Gerard Utet, que estaven o que estan molt nerviosos amb els arbitratges últimament. De fet, Rafinha és un dels que més es va queixar en aquells últims minuts a les imatges que veiem per televisió.
És possible que això de les últimes derrotes del Barça sigui una campanya de Lluís Carrasco, el de la ganes de tornar a veure o de tornar-nos a veure, i no t'estranya que d'aquí dos dies surten amb en carta ganes de tornar a guanyar i sigui la pancarta de la
passada. Una mica rebuscat.
Ha perdut els dos partits des de que
no hi és. Sapiguem a aquesta hora Lluís Carrasco no està participant.
No, bueno, però escolta,
li pot
venir
no estaràs dient que Rafael Juste és malestruc.
No.
Que estàs dient que la porta és talismà.
Això mateix. Ah, molt bé. Sembla ser, de moment sembla ser, tant de bo no ho sigui, i la setmana que ve ha guanyat... Bueno, la setmana diumenge.
Va, amb aquest... Pues amb aquesta crítica, però també amb aquests bons ànims de Rafinha, acomiadarem la Laia Tudel.
Molt bé.
Gràcies.
Adéu-siau.
Com era aquell riure?
Aquest és del Sergi Camps.
Ja fa uns quants anys Elvis Presley va cantar It's now or never, don't hold me time.
Y gracias porque me parece que hablar de una jugada cuando el espectáculo que hemos visto en el terreno de juego me parece minimizar mucho el fútbol. Hoy ha sido un partidazo. Hoy ha sido un partidazo. Y no, es muy injusto que se hable de una jugada puntual. Joan ha sido el mejor del Barça, evidentemente, y creo que nosotros hemos hecho un trabajo excepcional en bloque bajo, en muchas situaciones, sin pelota y con una personalidad brutal para salir de la presión de ellos. Muy injusto que se hable de una jugada.
Mitchell, entrenador del Girona, reclamant amb raó el mèrit pel seu equip.
Preocupat, coincideixo molt amb el Costa avui.
Sí, l'únic que jo li matisaria és que no m'intenti vendre que això d'ahir no era falta i que si contravalor...
Bueno, no, això no, però és veritat
però
que és injust.
Però té tota la raó que...
El seu equip va estar un altíssim...
Sí, 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 el Girona...
És injust pel Girona i contraproduent pel Barça centrar-se en aquesta història.
Tinc des d'ahir la nit Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Un home intentant escatir, que és contrabalón.
Sí, sí, vaja, jo entenc que és que primer toca la pilota i que hi ha un rebot i que després del rebot va tocar el peu de Koundé. És l'única explicació que...
El que es coneix com a jugada residual.
Sí, és l'única...
L'única
explicació que hi trobo. I ahir, ara, quan parlàveu d'això...
O això, que entenc que quan dos van a jugar la pilota és un contrabalón. Jo no ho he sentit mai, però suposo que la cosa deu anar per aquí.
Ahir, quan parlàvem amb tu per WhatsApp de com havia anat tota aquesta història, no havia sentit la roda de premsa de Mitchell, però no l'havia vist, perquè jo estava dalt, no? I després, aquest matí, quan m'he mirat a la roda de premsa en vídeo, es veu que hi ha la primera pregunta que li fan sobre aquesta jugada, fa que no amb el cap, no? Vull dir, home, és que el que hem jugat bé som nosaltres, sí, sí. I per això la resposta aquesta.
Sí, sí. I...
Ara, que m'heu posat l'Is Now or Never, ja no, perquè ja són 3 victòries contra el Barça en aquestes 12 partits.
Sí, sí, sí. El Girona, que ha guanyat 2 cops a Montilivi al Barça, el primer aquell partit indescriptible de l'era, sí. Xavi Hernández, i amb anterioritat, 2-4 va ser a Montjuïc?
Sí, 2-4 a Montjuïc i 4-2 a Montilivi.
En tot cas, avui, bé, entenc que el Girona, més enllà d'agafar aire a la classificació com necessitava, i tu que els veus tots, satisfacció pel que jo diria que és el millor partit de la temporada.
Sí, ho vaig dir ahir a la TDT, que a mi em va semblar que era realment un dels millors partits de la temporada. És veritat que no és el mateix jugar contra el Barça que jugar contra l'Oviedo o l'Alavés, per posar alguns exemples. M'expliquen que avui a la Ciutat Esportiva hi havia molts crits, molta eufòria, molta alegria... Mal. Que fins i tot els han hagut de calmar a l'hora de l'entrenament, i com va dir ahir Mitchell...
Els han hagut de calmar.
Sí, que hi havia molta alegria, molta satisfacció, i que vaja, que són 3 punts més, que com va dir l'any passat, ara fa 2 temporades, Mitchell, és una victòria que realment et posa en una altra dimensió, però que l'únic que fa és allunyar de la zona de descens, que ara estan a 5 punts, i confirmar el que jo penso des de fa moltes setmanes, que aquest equip no patirà per baixar de categoria, almenys si continua com ahir.
Jo també ho penso.
Punts.
I encara més amb els reforços del mercat d'hivern i en fi, un partit ple de personalitat el del Girona ahir, que en això coincidim tots i estem d'acord amb Mitchell que el Girona segurament es mereixia guanyar. La pròxima parada, Edu.
Dilluns que ve al camp de l'Alavés. Sí, ens foten els dilluns. Li falten, segons els càlculs de Mitchell, li falten 13 punts per arribar als 42. Queden 14 partits. Per tant, mira, si empatem tots els partits d'aquí final de temporada, salvats.
Amb un Unagi, ja?
Sí, ha entrat a la convocatòria d'Unagi, però ara on t'ho poses, amb el nivell que està mostrant Lemar. Sí, ja ho sé.
Per bona notícia, segur, per mi.
Gran partit de Lemar, gran partit de tota la línia defensiva, no només defensant, sinó sortint.
Arnau a l'esquerra, Vitor Reis, que ha crescut una barbaritat, que va estar molt bé.
Sí, senyor. En fi, que evidentment dia per l'alegria a Girona, més que justificada i més que merescuda, i nosaltres que l'hem volgut compartir amb l'Eduard Solà. Edu, gràcies.
Ara guanyo el Bernabéu, ja l'hi veig dia i mitja, eh?
De moment, a Montilivi aquest any no n'hi ha guanyat ni el Barça ni el Madrid, això ja ho teniu. I ara ja, a partir d'aquí, a créixer. Jo això del Bernabéu ja ho veig més difícil.
No acabes de veure.
No, és que no saps com acaba sortint el 36. Jo no m'hi jugaria res, però escolta, Solà, quan toqui Nari, quan és això?
D'aquí unes setmanes.
Unes setmanes?
No, unes setmanes, sí. No, ara no em facis dir, però espera't, si vols t'ho dic.
No, ve d'aquí, tranquil, ja ho mirarem. Edu, gràcies.
Adeu.
Avui preguntem a la nostra audiència de les dues derrotes consecutives del Barça què us amoïna més, el joc o l'arbitratge. Sonia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
La nostra audiència diu...
Doncs mira, el 58% ha votat que el joc, 42% l'arbitratge, força igualat. El Damià diu, sens dubte el joc, Sotogrado és el braç executor de la Lliga i ja no me'n sorprèn res, i el joc espero que amb la tornada de Pedri millorarà molt i també està al caure gaire bé, això diu el Damià. El Jordi Durant diu, m'amoïna molt el joc, amb els arbitratges ja hi comptava, no comptava però amb l'ús descarat del VAR. És preocupant la falta d'encert de cara a porteria que fa que els jugadors oblidin les obligacions defensives. Calen més minuts de Bernal i Caçador per estructurar el mig del camp. La Montse, el joc preocupa, però pot millorar. L'arbitratge ho dubto. A Madrid ha estat tota la vida favorit per l'arbitratge. El JR diu al Barça, quan no hi és Pedri ni Rafinha, pateixen molt. I a sobre li posem als àrbitres amb decisions molt difícils d'explicar. Ja tenim amb aquestes explicacions el moment tan negatiu que estem passant. El joc al final el trobarem quan tinguem totes les peces. Això dels àrbitres ja serà més difícil de controlar. O el Biel diu, el joc i l'eficàcia en atac, la primera part d'ahir no va estar gens malament, i d'haver aprofitat les ocasions, l'actuació arbitral hauria quedat en un simple intent de robatori.
Doncs d'arbitratge en parlarem de seguida quan tornem d'aquesta pausa publicitària. Ara ja sabem que el 58 o 52, com ho has fet anar això?
58%
al
joc.
Estan preocupats pel joc, però un 42 pels últims arbitratges del Barça. Sònia, fins ara.
Fins ara.
Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Fa temps que vull canviar de companyia de gas. Estic farta de pagar tant.
Jo igual. 1000 ofertes i poc fiables. Però al final ho he aconseguit.
Quina sort.
Sort del RAC. M'ho han fet tot. M'han buscat la millor oferta i m'estalvio un 25%.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Comença la gran festa blaugrana amb Fanzone, amb el gran Gerard Robert!
Bona nit, senyores i senyors!
Tota l'actualitat del Barça amb humor, show, entrevistes, passió i molta, molta festa. Uneix-te a la festa culer.
Passaran coses, moltes coses.
Fanzone, dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un moment...
món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
Ai, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
El baròmetre.
5 minuts per les 8. Ho hem deixat pel final, però vaja, jo crec que no ens hi estarem gaire. Joan Fàbregas Capelles, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, hem anat parlant repetidament de la jugada que origina el 2-1 del Girona. A aquesta hora de la tarda jo només conec Mitchell, que tingui dubtes sobre la falta d'Echeverri a Koundé. Espero que tu no siguis el segon.
No, jo no sóc el segon. Al final és una jugada que, si fos un escape room, seria dels fàcils, no? Perquè la jugada està plena de pistes, en directe s'aprecia la falta, Koundé queda estès a terra, quan marca el Girona els jugadors del Barça protesten a Soto Grado, Koundé no s'aixeca, es queda a terra exemplificant que ha rebut una falta, per tant, peti qui peti, tu has de posar tota l'atenció en avaluar si hi ha hagut una falta o no, sense cap tipus d'excusa. I si tu ets de la sala bord, interpretes que la trepitjada d'Echeverri no és falta, doncs els responsables arbitrals han de parlar amb el barman i dir-li: escolta, agraïm el teu esforç i el teu compromís, però no estàs apte per aquesta feina. Gràcies per tot i fins la pròxima. No es pot tenir un àrbitre d'aquest nivell que no vegi aquesta falta.
Perquè, Joan, intentant fer d'advocat del diable, com... Si intenta posar-te al cap del senyor Bar i justificar per què allò podria no ser falta. És que jo, de veritat, que poques accions més clares.
Potser perquè toca una miqueta la pilota, però el problema ve de molt enrere. Al final, el Bar no és lliure per decidir, tenen al cap que el seu responsable vol que ho justifiquin tot, que no intervinguin, i al final, si es tracta d'això, a la sala bord hi pot estar qualsevol. Veus el partit des d'allà, no fas absolutament res i t'emportes 2.500 euros. Llavors, en aquestes condicions, crec que tots els que esteu aquí esteu capacitats per veure un partit sense intervenir.
A mi però que vull dir que hi ha que els 2.500 euros, com si fossin 25 milions. Jo a mi el que em sorprèn és que, com tu dius, gent que no estem...
Sí, per molt que siguis de segona divisió...
Que no estem preparats per fer d'àrbitres
cap
dels aquí presents, llevat el Joan, i em sembla que no és una acció molt difícil. Vull dir, si em dius, et toca arbitrar la jugada de Borja Iglesias al camp de l'Espanyol.
Al Koundé li van anul·lar un gol al camp del Rayo, però una xafada més insignificant que la que va rebre ell.
Sí, però és veritat que en això ha canviat els caps del CTA i han canviat el criteri.
Ha canviat el criteri. Sí, abans volien que s'intervingués molt més, ara volen que ho faci molt menys, però vaja, aquest és un exemple molt clar. Jo, veient una repetició, jo tenia... Vaja, estava convençut de que acabaria la jugada i Soto Grado aniria al monitor. A mi em va sorprendre moltíssim que no hi anés, i això fa una mica... És un molt il·lustratiu de... que els àrbitres de VAR, perquè especialment el problema de l'arbitratge avui dia és l'ús del VAR, estan molt perduts.
Et dic una cosa, Joan.
Perduts o no volen condicionar l'àrbitre principal?
No, estan condicionats pel seu propi cap, de que diuen que millor que s'equivoquin per no entrar, que no que s'equivoquin per entrar quan no toca. Llavors ho tenen tan ficat al cap que volen justificar qualsevol cosa.
Exacte, no entren.
Et dic una cosa, Joan. Normalment en aquest tipus de jugades, i ahir per exemple Joan García deia: home, jo entenc que l'àrbitre de camp no ho hagi vist, però el VAR, és que jo crec que aquesta és clara per veure fins i tot el camp.
És a dir,
per com va Echeverri, que va amb la llesca per davant, encara que sigui contra pelota, És que és molt difícil que un jugador que baixi no faci falta, em sembla a mi, però vaja.
Sotorado també està en el seu últim any a primera divisió, està xiulant en mode avió, de no comprometre's en res, deixar-ho passar tot.
Sí,
bueno, ja l'últim any era el passat. Li van donar una pròrroga d'un any més, encara no sabem per què, perquè a nivell internacional no compta per ningú, és a dir, no xiula partits ni de Champions ni d'Europa League, de tant en tant un de Conference, però això no és massa important, i li van renovar un any justificant que el seu nivell ja valia per estar un any més al comitè d'àrbitres, ja. Cosa que no té cap ni peus. Però, que no és el tema d'avui, el tema és que el VAR no funciona, el responsable està molt capquadrat amb que han d'intervenir menys, i això s'ha de canviar. O es canvia a mitja temporada, que és el que faria jo, perquè, evidentment, així no es pot seguir fins a final d'any, o es relleva el cap, perquè aquesta línia editorial no està funcionant, i quan veus que fins i tot gent del Girona, en aquest cas, o gent del Madrid, li fa vergonya que xiuli el segon penal que li xiulen a Vinícius, doncs dius, escolta, si ho està veient tothom, menys l'àrbitre de VAR, doncs aquí hi ha un problema.
Clar, però jo intento mantenir-me contra la teoria de la conspiració, i penso que si un àrbitre et vol perjudicar, no et perjudica amb una cosa tan absurda. És a dir, hi ha mil maneres que un àrbitre perjudiqui un equip, amb faltes constants, amb el que vulguis. Molt menys evident, molt més discutible, molt més civilí. Si algú et vol putejar, amb perdó, no ho fa amb aquesta jugada, és que ho veu tothom.
Sí,
jo ho trobo incomprensible.
De nivell, jo penso.
Sí, estic d'acord amb el Gerard.
És una qüestió de nivell.
Volen que entrin menys al VAR, com a Anglaterra,
ja, però
perquè fas el